I en aquest cas concret en l'educació, encara anem una mica enrere, com ens passa sovint en molts temes de regulació, que la societat i la tecnologia avancen a un ritme que no avancen les lleis.
Sí, un dels reptes és que estem utilitzant eines que no són europees. Jo crec que el proper repte serà dotar-nos cada cop més d'eines europees en les quals l'ús de les dades puguem definir-los, definir quin és. Actualment no tenim control, llavors sense tenir-ne control doncs, hi ha moltes hipòtesis de què pot passar i és un element de risc. Actualment hi ha algunes iniciatives, però necessitem enfortir les iniciatives via projectes europeus, recursos formatius comuns, de cara a disposar també a nivell europeu d'eines sobre les quals puguem tenir, siguin conformes també amb les expectatives de tractament de dades de cara especialment a menors.
Com t'imagines l'ús de la intel·ligència artificial d'aquí 10 anys, tot i que això és una vida, gairebé quan parlem de noves tecnologies?
Sí, jo m'imagino, jo crec que hem de, en educació, tot aquest aspecte també de active hope, o sigui, esperança activa, o sigui, hem de construir escenaris que ens engresquin i que també, pensar com podem personalitzar millor, potser podem també reduir certes ràtios en certes activitats en les quals hi ha una part de diagnòstic que es fa també amb ús de tecnologia, una part molt més personalitzada, o sigui, poder tenir una relació molt més personalitzada amb els docents i menys gran grup. O sigui que hi ha moltes oportunitats, però això ens demana també que anem progressivament doncs, d'una banda a formar i que també amb aquests coneixements els mestres puguin repensar també la manera de fer ús, personalitzar activitats, disposar també d'accessibilitat, perquè no tothom té accés a aquestes eines. Però, vaja, jo crec que hi ha oportunitats positives si el món educatiu, en lloc de prohibir i entrar en aquesta polarització que comentaves, no, de dir, doncs, fora tecnologia, si en lloc d'entrar en aquesta por, en aquesta por i el fet de deixar fora de l'aula la tecnologia, ho pensem de manera crítica i pensem quins aspectes ens interessen, quins no, i això demana un esforç complementari a molts esforços que es demanen a la comunitat educativa, que és imaginar-se també què ens interessa i què no.
Aquest esforç que és tan important, que ja ha sortit al principi d'aquesta conversa, i ara ens parlaves d'aquesta esperança també, no? Per acabar, Margarida, quin missatge donaries a potser a les famílies i a la comunitat educativa en l'ús de la intel·ligència artificial? Allò, si haguessis de donar un tip, una frase final.
Jo diria, parleu amb els vostres fills, amb els mestres, parleu amb els vostres alumnes els col·legues a la universitat, parleu amb els vostres estudiants, què estan fent? I ajudeu també a definir des d'un punt de vista ètic què és adient, què no és adient. Jo crec que val la pena saber què s'està fent i també compartir entre companys docents quines són les pràctiques, perquè també hi ha elements molt interessants per facilitar la tasca dels mestres en la preparació.
Margarida Romero, investigadora en Ciències Socials, Intel·ligència Artificial i Educació i professora de la Facultat de Ciències d'Educació de la UICAL Campus d'aquí, de Sant Cugat. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per aquesta xerrada sobre educació i intel·ligència artificial.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. Enclavada al vell mig de la serra de Collserola, la Floresta conviu amb les característiques que defineixen els barris de muntanya. Vistes privilegiades, contacte directe amb la natura i el districte florestal en concret, una idiosincràsia que l'ha convertit en un territori diferenciat de Sant Cugat. Viure a la Floresta, però, també té inconvenients. Un d'ells és la manca d'enllumenat en molts punts del barri. Una deficiència històrica que els veïns fa anys que denuncien. Aquest 2025 l'Ajuntament donarà resposta a part d'aquestes inquietuds i és que en el ple de març es va aprovar el projecte per millorar la il·luminació del Parc de les Dones i les escales de l'Auref. Teresa Legarreta és una artista que ha convertit l'art en el seu llenguatge i la seva obra en una finestra oberta a la imaginació i l'expressió personal. Nascuda a Sant Cugat, va perdre la visió abans dels 30 anys després de donar llum. Des de llavors crea les seves peces, sovint cossos femenins, a partir de la memòria i dels records anteriors a la pèrdua de la vista. En aquesta conversa al magazín Faves Comptades, Teresa Legarreta parla del seu procés d'adaptació i de la importància del treball amb el fang a la seva vida.
El fang tu el toques i té una elasticitat, una fredor. Tu el poses i vas creant aquella peça. No sé, és molt viu. Jo, la veritat és que fer una peça no és flors i violes. Tardo tot un curs per fer una sola peça.
Poden recuperar l'entrevista sencera a www.cugat.cat. La desena cercavila d'escoles organitzada bianualment pels geganters de Sant Cugat arriba aquest diumenge amb la participació de tots els centres educatius públics i alguns de concertats. La jornada inclou una plantada i esmorzar a les 10:30 a la plaça de la Vila, una cercavila fins a la plaça d'Octavià i un ball final a les 12:30 a càrrec dels Ginjolers. I l'horari d'estiu arriba a la nit d'aquest dissabte diumenge. Per tant, a les 2 de la matinada, els rellotges s'hauran d'avançar una hora fins a les 3 amb l'horari d'estiu. Fins al mes d'octubre es gaudirà de més hores de llum, ja que es farà de dia i de nit una hora més tard de l'horari solar. El canvi d'hora és una mesura que apliquen tots els països de la Unió Europea amb la intenció d'ajustar la jornada laboral a la llum del dia per evitar la despesa d'electricitat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans. Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Fringe Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat. La teva bellesa, el nostre compromís.
Benvinguts a les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
Dissabte, a les 4 de la tarda, a Ràdio Sant Cugat.
Atreveix-te a tot, a viure-ho, a aconseguir-ho tot. A Occident ens assegurem que estiguis ben assegurat perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
A la
Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Faves Comptades compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Darrerament, les estafes i els enganys a consumidors no han deixat de créixer, des de trucades sospitoses d'empreses de subministraments fins a missatges fraudulents que ens arriben per SMS o WhatsApp. Cada vegada és més fàcil caure en algun d'aquests paranys si no estem atents. A Sant Cugat, l'UMIC, l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, atén a les persones que han estat víctimes d'aquest tipus d'enganys. Avui ens acompanya la Maria Moreno, ella és responsable de l'UMIC a Sant Cugat, per parlar d'aquest fenomen i, sobretot, per donar-nos eines per evitar ser estafats i saber com reaccionar si és que ja fem tard i hem caigut en algun d'aquests paranys. Maria, molt bon dia.
Bon dia.
Maria, ens pots explicar una mica quines són les principals metodologies d'estafa que heu detectat actualment des de l'UMIC?
I tant. Doncs podem començar pel phishing. Què és el phishing? Doncs bàsicament és quan l'usuari rep un missatge, també pot ser una trucada, més endavant ho veurem, i sempre té un sentit d'urgència, s'ha de fer alguna acció immediata, que la persona no pugui pensar gaire, i sovint doncs, hi cau, no? Les persones solen rebre un missatge i aquest missatge té un enllaç. Quan cliquen a l'enllaç, el sol redirigir a un lloc web sovint idèntic a l'original i no, la persona no dubta de que és una web autèntica. Llavors, és aquí on se li demana que vagi introduint una sèrie de dades i credencials i llavors, doncs, és quan té lloc. Exacte, té lloc l'estafa. Del phishing també podem trobar dos vessants. Les més habituals que veiem a l'Oficina del Consumidor sol ser el phishing i smishing. Això
tot
sona molt
anglès,
estrany.
Eh? Que sona molt estrany. Explica'ns en què consisteix exactament el phishing i l'smishing, perquè ens pot sonar raríssim.
Exacte. Doncs molt senzill. El phishing al final és una trucada que reps al teu telèfon i es suplanta la identitat d'un tercer en el qual en principi tu hi confies. El més habitual, el fals operador bancari. Sovint el que fan a vegades és t'envien primer un missatge al telèfon i uns minuts després reps una trucada d'aquest fals operador gestor bancari. I et diuen, doncs, el truco del seu banc, hem detectat una activitat fraudulenta, no sé si ha rebut un missatge... Ai, sí, he rebut un missatge fa uns minuts.
Ja l'han plantat, eh?
Exacte, sí, sí. Llavors és quan aprofiten per dir-li que ràpidament s'ha de fer una sèrie d'accions per evitar doncs, que es vagin sostraient els diners del compte bancari. I li demana una sèrie d'informació, una sèrie de dades personals en les quals, doncs, si el consumidor les va facilitant, doncs, normalment,
ja
està. Sí, ja han begut oli, sí, sí, sí. L'smishing, què és l'smishing? És una tècnica molt similar, però a través d'un SMS, que els que veiem així més normalment és els de la DGT, ara inclús de Booking, o inclús d'un familiar, necessito que m'enviïs diners... Al final la tècnica és la mateixa.
És com aquell que també veiem de mama, he perdut el mòbil, sisplau, truca'm aquest número o envia'm X diners a aquest número d'avís, oi?
Exactament, exactament. La idea és que tu vagis clicant, vagis acceptant, i el que sol passar aquí és que quan tu vas acceptant, al final dones accés a un malware, que un malware doncs, és un se t'instal·la un programa mari maliciós dintre el teu telèfon, que el que fa és doncs, robar contrasenyes, robar informació confidencial que després pots fer servir per fins delictius, diguéssim. Mm-hmm.
Per accedir a dades i espais que només hi hauríem de tenir accés als que són propietaris, no?
Exactament.
D'aquestes dades, d'aquests comptes, etc. Mm-hmm. Pel que fa a les compres online en pàgines fraudulentes, quins són els mètodes més comuns que es fan servir per enganyar el consumidor?
Bueno, quan un consumidor vol comprar a través d'una pàgina web, el primer que ha de fer és observar aquesta web. Si hi ha alguna cosa que li crida l'atenció, com per exemple doncs, un error tipogràfic, que hi ha una oferta molt golosa, que normalment hi ha un per exemple, doncs un calçat, no? Que sovint es ven per, m'ho invento, 100 euros. Doncs de cop hi ha una oferta molt golosa, que aquest mateix calçat de la marca X el venen per 25. Clar, no és habitual, no? Llavors s'ha de sospitar d'aquestes ofertes.
És allò que ens deien, que no ens donen duros a quatre pessetes.
Exactament, exactament. I sobretot una cosa que nosaltres sempre aconsellem és revisar un apartat que es diu avís legal, que haurien de tenir totes les pàgines web, i aquí pots trobar quina empresa hi ha al darrere d'aquest web comercial. Doncs pots trobar la raó social, el seu NIF, a on estan situades, veus si està situada aquí o fora del territori espanyol. Clar, tot això és important, perquè a l'hora de reclamar, no és el mateix reclamar per una compra que has fet aquí que una compra a una empresa de Hong Kong, per exemple.
Perquè tenim lleis diferents.
Sí, bueno, i a més, sobretot, que és difícil perseguir doncs, un estafador o una empresa que ha enganyat a un consumidor si està a l'altra punta del món. I, a més, que és que poden ser inclús productes falsificats. Unes bambes de la marca X a aquests euros, doncs potser no és el producte que pensaves que estaves comprant.
Molt possiblement. Mm-hmm. Hi ha algun tipus d'estafa en particular que hagi crescut darrerament aquí a la ciutat i que us preocupi, per dir-ho d'alguna manera, que tingueu allò la lupa a sobre?
Sí, sobretot les estafes bancàries. Aquesta que comentàvem al principi del fals gestor bancari és la que més ens trobem a l'oficina del consumidor. I la veritat és que veiem barbaritats. La gent, doncs, no és que sigui fàcil caure, o sigui, és fàcil caure perquè les persones, els estafadors utilitzen unes tècniques, de veritat, que és que cada cop costa més no caure. I sovint el que fan és no deixar parlar a la persona, no deixar contestar, li van donar molta informació molt ràpid i van accedint per la por de que no els treguin els diners del compte bancari, és que accedeixen al que els demana el ciberestafador, i veiem veritables drames de 30.000 euros en amunt. Sí, sí.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. I clar, és que ens pot passar a tots.
Sí, exactament. No? No és
una crec que hem de tenir una mica clar que ningú és immune a caure aquest tipus d'estafes, perquè potser no cal ni que estiguis despistat, sinó que són molt bons fent la seva feina perquè es dediquen a això.
Sí, el que sí que estem fent és protegir especialment el col·lectiu de la gent gran, que és el que més ens trobem, que ve a buscar ajuda a l'oficina del consumidor, i estem fent de la mà de Mossos d'Esquadra, estem fent unes xerrades a casals de gent gran i bueno, llocs que freqüenta normalment aquest col·lectiu, per prevenir-los, sobretot. La finalitat és la prevenció, intentar que no hi caiguin, i si malauradament han caigut en algun tipus d'estafa de les que comentem, doncs que sàpiguen on poden anar, on es poden dirigir, que l'oficina del consumidor els pot acompanyar a l'hora de reclamar aquests diners que els hi han sostret d'aquesta manera.
Ens parlaves de les estafes bancàries. Una altra dels fraus més comuns a través de trucades són les de les empreses de subministrament, no? Que si ens volen canviar, que si tenen una tarifa boníssima i més barata, etcètera, etcètera, etcètera. Us arriben també, Maria, aquest tipus d'estafa, i quines conseqüències solen tenir pels consumidors?
Sí, sí, sí que ens arriben. Aquí les diferenciem de les estafes que les produeixen ciberestafadors, les diferenciem perquè normalment aquí al darrere sí que hi ha una empresa real. Llavors, aquesta empresa el que està fent són que a través de l'engany està d'alguna manera portant clients d'una companyia a una altra. Llavors, no és ben bé una estafa, perquè al darrere no hi ha un ciberestafador, però sí que és un engany als consumidors. Quines conseqüències té? Doncs, mira, la tècnica que utilitzen normalment, el que més estem veient, és que truquen i diuen que el truquen de la seva pròpia companyia, o sigui, aquí ja s'estan identificant d'una manera enganyosa, o bé diuen, truquem, clar, sovint aquí la gent, la distribuïdora que té és E-Distribución. E-Distribución, d'alguna manera, està vinculada a Endesa. El truco d'Endesa, clar, mai truquen a Endesa. Llavors, bueno, el van reconduint, el van dient que li van dient que li oferiran una tarifa més econòmica i que, bueno, clar, el client pensa que està parlant amb la seva companyia i que el truca per oferir-li millors condicions. Llavors va acceptant i va contractant per telèfon una nova tarifa i una nova companyia. Això el client se n'adona quan rep un missatge de la seva antiga companyia despedint-lo, no? Qué pena que te vayas de nuestra compañía, te esperamos cuando quieras, tal. Com que me vayas? Però si jo no he donat de baixa la llum i el gas de la meva companyia de tota la vida. Llavors és quan se n'adonen, no?, d'aquests canvis. És especialment perillós per les persones que tenen el bo social, que al final és un descompte amb la teva factura elèctrica i de gas, i és especialment perillós aquests canvis de companyia. Per què? Perquè quan, per tu ser beneficiari del bo social, has d'estar en certes companyies que estiguin dintre del mercat regulat. I les companyies que estem veient que fan aquestes trucades enganyoses estan al mercat lliure. Si et canvien del mercat regulat al mercat lliure, perds aquest bo social. Has de tornar a fer tota la paperassa. Sí, sí, sí. Llavors, aquest és el principal problema, que a part de tenir una tarifa pitjor i en una companyia amb la que potser tu no volies contractar, pots arribar a perdre aquest descompte del bo social a la factura.
Què hem de fer si ens n'adonem a mitja trucada que ens estan estafant? Quins passos hem de seguir?
Doncs bé, si és el que comentàvem, un ciberestafador que diu que és del teu banc, primer el que has de fer és penjar i ràpidament comunicar-ho a l'entitat bancària. Quan tu sospites de que poden haver-hi uns càrrecs fraudulents al teu compte bancari, és comunicar-ho de manera immediata al teu banc. Després ja, amb més calma, faràs la reclamació i tot el que calgui, però s'ha de frenar el cop ben ràpid. Un cop has trucat i ho has comunicat, què passa amb el banc? El banc paga, no paga, retorna aquests diners? Doncs bé, s'ha d'iniciar un procediment de reclamació.
Com ho fem?
Com ho fem? Primer de tot, el que necessitarem, i és el que estan demanant totes les entitats bancàries, és una denúncia policial. Haurem d'anar a comissaria, explicar el que ha passat i aportar una còpia d'aquesta denúncia a la reclamació que farem. Com a totes les reclamacions, sempre la primera via, que és la via personal, és que el consumidor afectat ha de fer una reclamació directament a l'entitat bancària. Com? Ho pot fer per qualsevol mitjà que deixi constància. Pot anar a l'entitat i demanar un full de reclamacions que li han de donar en el moment, pot fer-ho a través del formulari web que tingui l'entitat, pot fer-ho a través d'un correu electrònic, envies un correu electrònic, i bàsicament el que ha de posar aquesta reclamació és un breu resum del que li ha passat i, sobretot, què és el que demana. Que en aquest cas el que demana és que el banc li retorni aquests diners. No sempre les entitats bancàries retornen aquests diners. Llavors, depèn molt de com ha sigut aquesta actuació. Depèn molt de... Abans el que deien els bancs és no li retornarem perquè vostè, consumidor, ha sigut imprudent i no ens en farem càrrec d'això, no ho assumien. Però la veritat és que fa poc que estem veient un canvi de tendència i si es demostra que el banc no ha protegit prou bé la seva seguretat, la seva autenticitat, doncs sí que hauria d'assumir aquestes despeses i retornar els diners que se li han sostret al consumidor. Per tant, primer, denúncia, després, reclamació directa al banc, i si el banc no em respon en 30 dies o la resposta que em donen no és favorable, em puc dirigir a l'OMIC, a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor de l'Ajuntament de Sant Cugat, i jo l'atendré amablement.
I què faràs, Maria, per ajudar aquests consumidors que han tingut la negativa del banc en aquest cas?
Doncs farem un segon intent de reclamació. A través de la mediació contactarem amb l'entitat bancària i intentarem que li retornin aquests diners al consumidor. L'OMIC tampoc no pot obligar a les dues parts ni a entrar en un procediment de mediació ni a que contestin el que volem que li contestaria el consumidor. Però bueno, ja tenim l'experiència de veure que a vegades una reclamació que fa directament al consumidor, al banc o qui sigui, o l'empresa amb la qual ha tingut aquest conflicte, no li dona el que està demanant, i la mateixa reclamació, quan es fa a través d'un organisme de consum, doncs canvia. La resposta ja és favorable, no sempre, però en la majoria de casos ens estem trobant que sí, els bancs són conscients d'aquesta onada d'estafes i d'enganys que hi ha per telèfon i a través de missatges, i ja ho estan començant a assumir.
De fet, potser per això cada vegada és més habitual rebre aquests correus electrònics o missatges del banc dient-nos que ells mai ens trucaran per demanar-nos les nostres dades personals, les nostres contrasenyes, el nostre número d'identificació personal, el DNI o el NIE, també una mica potser per cobrir-se les espatlles, i vull pensar també que per fer una mica de pedagogia, no?
Exactament, sí, han hagut d'actuar d'aquesta manera perquè, clar, és que el consumidor ja acaba una mica confós, no? Qui m'està trucant de veritat? És el meu gestor o és un ciberestafador? No pot saber, perquè cada cop els mètodes són més sofisticats.
Més sofisticats, oi? Sí. Heu vist un canvi també en les, sí, en les estafes, en la sofistica... Ja ho direm, que són més sofisticats, vaja, Maria.
Sí, sobretot amb els webs falsos, amb les webs de compres online. És que a vegades és impossible detectar si és un web real i darrere hi ha una empresa real o no, o si té fins fraudulents.
Per intentar, ja ho diguem, ningú és immune a aquest tipus d'estafa. Ens pots donar alguns consells perquè tinguem nosaltres a la nostra carpeta mental, i que se'ns encenguin les alarmes, i intentar, si més no, per tenir les eines de no caure en aquests paranys i estafes?
I tant. Doncs primer, el que recomanaria als oients és desconfiar de trucades, de les trucades que rebin, de persones desconegudes. Si volen sortir de dubtes, realment m'està trucant el meu banc, penges i truques tu a la teva entitat bancària. Posaria la mà al foc de que no t'estava trucant la teva entitat bancària, precisament per això, per aquesta línia i aquesta estratègia que estan ara agafant les entitats bancàries de no trucar als seus clients que no els confonguin amb ciberestafadors. D'altra banda, sobretot, el més important, mai facilitar dades personals ni clicar enllaços. Sovint són fraudulents i el que busquen al final és la teva informació i les teves dades personals, i poder-ho aplicar a fins d'estafa o de frau. Sospitem sempre de pàgines que ofereixin preus anormalment reduïts, aquestes ofertes tan goloses, i si podem, observar sempre el web amb el que estem comprant, mirar si hi ha aquests errors tipogràfics, aquestes frases incoherents, que poden ser indicis d'estafa. També, si podem, revisar a l'apartat d'avís legal, on diu la informació de quina empresa hi ha al darrere, i també, per què no, repassar quines són els terminis de devolució i les accions que haurem de fer si volem retornar aquest producte. No és el mateix comprar una empresa d'aquí que comprar una empresa de fora. Per últim, no ho hem comentat, però també hi ha molts falsos sortejos, i que has guanyat un premi, t'arriba un missatge: enhorabona, ha guanyat.
Aquí també sospitem si no hem participat enlloc, que a vegades ens arriben premis de coses que no hem participat i ja fa mala olor.
Sí. Doncs el mateix, desconfiar d'aquestes ofertes llamineres, que són excessivament bones, i si podem, doncs verificar si aquesta promoció prové d'una font oficial o fiable.
Molt bé, Maria, ens apuntem tots aquests consells per intentar no ser víctimes d'aquestes estafes. Ens trobem aviat per tornar a parlar dels drets del consumidor i de tota la feina que feu des de l'UMIC. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Arreu couen faves, però només el Faves Comptades te les expliquen. Faves Comptades, el xup-xup de Sant Cugat.
Bre Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salud.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Divendres significa moltes coses, que arriba el cap de setmana, que podem desconnectar de la rutina i per als cinèfils que tenim noves estrenes a la cartellera. A més, ja ho sabeu, des del Faves Comptades ho rematem amb recomanacions d'acollida pròpia per gaudir des del sofà de casa o des d'allà on ens agradi de documentals, pel·lícules, sèries que agraden als companys d'aquesta casa. Per fer-ho, aquesta setmana ens torna a acompanyar l'Oriol Coromina, que ens farà 5 cèntims de les estrenes cinematogràfiques de la setmana. Bon dia.
Bon dia, Alba.
Repeteixes, eh?
Sí.
Així m'agrada. I en David Ardraganov, que torna per fer-nos una doble proposta, aquesta vegada de sèries, i que a més estàs complint l'objectiu de la setmana passada de presentar-nos novetats.
Sí, sí, bon dia, Alba.
Bon dia. A més endavant sabrem de quines sèries es tracta, però comencem pel principi. Oriol, aquesta setmana la cartellera ve una mica més carregadeta, que últimament la teníem una mica tristota, amb una estrena, dues estrenes. Hem arribat a 3.
Doncs sí, aquesta setmana la cartellera ve més farcida del que és habitual, ja que podem veure 3 noves pel·lícules a les sales de Sant Cugat, tant a les sales Yelmo com a les sales Cinema Sant Cugat. I podrem veure a Working Man i Tierra de Nadie, a les sales Yelmo, i en aquesta última també es podrà veure als cinemes de Sant Cugat, que també projecten Por Todo Lo Alto. I anem per pans, i ara us explico de què van aquestes 4 pel·lícules.
Aquestes 3, que t'ho escrit malament.
Aquestes 3 pel·lícules.
Comencem, si et doncs sembla, sí, per Working Man.
Comencem per Working Man. És una novel·la que està basada en la novel·la de Chuck Dixon, amb guió de Sylvester Stallone, i s'estrena el thriller A Working Man del director David Ure. Una pel·lícula amb Jason Statham en el paper principal, que sempre genera interès. I ara, bé, si serà capaç de treure un gran nombre d'espectadors, ja és una altra qüestió. Així que, si et sembla bé, ens podem submergir-nos a l'ambient de la cinta.
Vinga, escoltem-lo.
Bueno, escuchad, hoy va a ser un día duro. Tenemos que regresar con los mismos dedos con los que hemos venido.
Venga, hermanos.
Por ello.
Cuando mi mujer murió y salí de los marines, mucha gente me dejó de lado. Tú me diste un trabajo, tuviste paciencia conmigo. Tú, Carla, Jenny, sois mi familia.
¡Ya le pagué!
Disculpad.
No es asunto tuyo.
Todo bien, jefe.
Levon, ¿eso lo aprendiste en el...
¿Os agrada Jason Statham o no?
¿Como actor?
Sí.
Com a actor, no. Les pel·lícules sí, perquè són entretingudes, algunes.
Tu t'agrada d'imitar?
Estic segur que coneixo actors que són...
Millors?
Millors, sí.
Segur. Bé, però són pel·lícules entretingudes, no? L'hem vist a...
Sí.
A sagues d'aquestes...
A més, sempre fa el mateix paper, més o menys.
Sí,
no?
sí. Mala sí,
sempre,
baba...
Sempre fa...
Sèrio, sí.
Seriós, sí. I hi haurà bufetades
violent,
i trets. Eh?
Sí.
Segur.
I cotxes.
I cotxes, també,
i cotxes sí, també. Fast and sí, Furious l'hem pogut veure sí, a les últimes sí, entregues. Sí, sí. Explica'ns una mica de què va.
Doncs sí, mira, l'actor britànic conegut per la saga Transporter i les últimes entregues de Fast and Furious, entre d'altres, assumeix el paper de Leven Kate, un exmilitar, com no, que abandona l'exèrcit després de perdre la seva família.
Res de nou.
Res de nou.
Res de nou.
Doncs ara intentarà portar una vida tranquil·la com a treballador de la construcció, tot i que... Tampoc és res de nou, no durarà gaire, perquè haurà de recórrer les seves antigues habilitats quan segresten la filla del seu cap. A la cinta, el personatge de Statham revelarà una conspiració criminal que inclou no només petits delinqüents, sinó també empresaris corruptes, polítics i policies. I en el repartiment podem veure, entre altres cares conegudes, com les de Michael Peña, que ha sortit a Ant-Man, i interpreta el cap del personatge de Leven Kate. Michael Peña també fa sempre de policia, no?
Fa de Ant-Man. I en aquest, potser sí que en altres pel·lícules fa de policia.
Sí,
té pinta de gent de la CIA o de l'FBI, sí, ara que ho dius, sí.
Doncs la filla del qual ha estat segrestada, mentre que David Harbour, que també surt a Stranger Things, apareix com un antic company de l'excomandant que resulta ser sorprenentment precís amb les armes, tot i ser sec.
Bé, doncs a qui li agradi les pel·lícules d'acció, a qui li agradi el Jason Statham i a qui li agradin els cops de puny, les bufetades, els trets i l'acció... Sí, és un tipus de pel·lícula que té el seu públic.
Amb guió de Sylvester Stallone.
Guió de Sylvester Stallone, podíem veure, sí, cap on anaven els trets, mai millor dit. Bé, hi ha una altra pel·lícula amb un altre tarannà que també s'estrena, si és que no ens agrada tant l'acció, no?
Doncs sí, també s'estrena Por Todo Lo Alto, que dues setmanes després de parlar en aquesta mateixa secció de pel·lícules dedicades als músics, ara presentem l'estrena d'una cinta que també està relacionada amb la música, Por Todo Lo Alto, i explica la història de Thibaut, un famós compositor i director d'orquestra parisenc que de sobte és diagnosticat de leucèmia. I si et sembla bé, podem escoltar un trosset del tràiler.
Aguantat! Amplio! A ver, os cuento. Hace 15 días me enteré de que tengo leucemia.
Mierda.
Sí. Mi hermana se hizo una prueba para saber si podía donarme médula y ha resultado que no somos compatibles.
Ah, mierda.
Pero también que ella no es mi hermana.
Joder, o sea, mierda.
Sí, pero he descubierto que tengo un hermano.
Molta merda, Oriol, en aquesta pel·lícula.
I tant.
Molta merda.
Doncs sí, doncs en aquesta pel·lícula, Benjamin Levon, de la Comédie Française, protagonitza el paper principal. I sense temps per perdre, el jove demana a la seva germana que es converteixi en la seva donant de medula òssia. No obstant això, com hem vist ara en el tràiler, els metges el comuniquen que els resultats no són compatibles. La raó, doncs, que en realitat no són parents de sang.
Mierda. Com diuen ells.
Merda. Després d'aquest sotrac, en Tibú descobreix que té un germà gran que viu a la Provença francesa i que treballa a la cantina d'una fàbrica. La trobada entre tots dos provoca una sèrie de situacions divertides que el director de la cinta aprofita per mostrar l'alegria de fer música i la generositat. Segons les crítiques que hem pogut llegir fins ara, Por Todo Lo Alto és un d'aquests exemples meravellosos del cinema francès que és alhora social i agradable de veure. I ataquen la foscor amb riure, amabilitat i comprensibles per tots els espectadors. Ens recorden que són fràgils, però multidimensionals, que són bons.
Bé, un tipus també de pel·lícula francesa
sí,
que hem anat veient els últims anys, que és amable, que és divertida, no? I que
sí,
té aquest punt de vista també una mica social.
Una mica com Intocable, no? Aquest estil
sí,
de pel·lícula.
Sí. Hem anat a Estats Units, hem anat a França i ara a Espanya.
Doncs sí, acabem amb una estrena que es diu Tierra de Nadie, que ens reuneix a Luis Saera, guanyador de 2 Premis Goya al millor actor secundari de l'any 19 i 2022, pel seu paper a El Reino i Asbestas, i a Carra Elejalde, que també té un Goya pel seu paper a 8 cognoms bascos. Tots dos protagonitzen l'últim treball d'Albert Pinto, basat en fets reals. I si et sembla bé, Roc, sentim el tràiler.
Queréis trabajar con nosotros porque conocemos la tierra.
Bien. Pero es que poco a poco os estáis echando.
Todo estaba verde.
¿Qué pasó anoche, capitán?
Anoche venía muy cabrón, ¿eh?
se nos calentó la sangre.
Tres amics, un vigilant de seguretat, un pescador convertit en narcotraficant i un treballador d'un jutjat són testimonis del creixement imparable del narcotràfic a Cadis, un fet que posarà a prova la seva amistat. Tots ells es troben en un context en el qual les institucions els han abandonat, el narcotràfic està en auge i la creixent insatisfacció social que els envolta no para de créixer. En aquestes circumstàncies hauran de posar a prova la seva amistat i descobrireu què passarà amb la seva amistat si mireu Tierra de Nadie.
Jo, com que surt a Luis Zahera, doncs crec que la veuré. Jo I el Carrer de Halde també m'agrada. O sigui que segur que ens fa passar, no sé si una bona estona, segur que té aquest punt d'ironia que tenen les pel·lícules d'Albert Pintor, que tindrà un punt de thriller...
Un punt de crítica, igual, també, o no?
Sí, sí, possiblement, possiblement, a la situació, perquè, de fet, està basada en fets reals. O sigui que, vinga, jo aquesta me l'apunto.
Jo també.
Sí? Sí. La que més convenç? Bé, la francesa també,
La francesa.
Sí?
Per a mi la francesa.
Mira, et diré que les veuria totes tres, depèn de quin moment. Perquè algun dia així, que vols passar l'estona, doncs Jason Statham també...
Que sempre hi ha bones pel·lis per bons moments.
Exacte. Anem tardíssim, Dimitar. Et sembla si fem una de les dues recomanacions i l'altra la guardem per la setmana que ve? Expliquem de què va. I l'audiència s'haurà d'esperar per conèixer més a fons el divendres que ve.
Molt bé.
Comencem per Manual de Senyorites?
Doncs comencem i acabem.
Exacte.
Manual per a Senyorites s'estrena aquesta nit a Netflix, una nova sèrie protagonitzada per Nadia de Santiago, Álvaro Mel, Isa Montalbán i Zoe Bonaforte. La comèdia romàntica té lloc a Madrid al segle XIX, concretament al voltant del 1880, i explica la història d'Elena Bianda, la cortesana més buscada del poble, coneguda per haver ajudat a més d'una vintena de joves a trobar un bon marit.
Carai, sort que estem parlant d'una altra època, eh?
Sí, sí.
Perquè ara...
Ara no. Però tot canvia quan ha de tractar amb tres germanes. Segons els crítics de cinema, la sèrie s'aproxima a la idea de Bridgerton, una sèrie que vam esmentar la setmana passada. Si us sembla bé, podem sentir en el trailer.
Me encantan las historias de amor, sobre todo las que tienen un final feliz. Aunque lo malo de mi trabajo es que si se hace bien, se termina. Soy la mejor carabina de la ciudad. Elena Viana, para servirles. Los padres de estas jóvenes de buena familia me pagan para ayudarlas a dar con el pretendiente perfecto. Muy joven. Un gañán.
No.
No.
Bé, la sèrie és fruit de la feina de Gemma Neira, La Favorita 1922, Les Xiques del Cable, Velvet i Maria José Rustarazo, també Velvet i Nacho.
Molt Netflix aquí, eh? Moltes sèries d'aquestes de Netflix.
Sí. Segons Neira, l'època en què està ambientada la història permet una narració que té un component d'amor impossible més complex avui en dia. Segons ella, a la societat moderna encara hi ha expectatives del que haurien de ser les senyores i els senyors. Per tant, l'objectiu de la sèrie és trencar estereotips, alguns dels quals encara són vigents en l'actualitat.
Malauradament, no? Que encara siguin vigents alguns d'aquests estereotips després d'un segle i mig gairebé d'evolució, o no evolució en alguns casos i per algunes persones. Fantàstic. La setmana que ve més estrenes, ens anirem a Apple Plus d'Estudio.
D'Estudio, sí.
Així que si algú vol començar-la a mirar per tenir opinió i criteri quan en Dimitar ens en parli, quedeu convidats. Si no, us toca esperar a divendres de la setmana que ve amb més estrenes i amb més propostes. Moltíssimes gràcies a nois per acompanyar-nos. Aquí
gràcies.
Seguim, que venen les de la Tertúlia del Cor.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Música.
Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. L'espai de sèries du a un Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Frenskis Sant Cugat patrocina aquest espai.
I cada divendres, abans de donar la benvinguda al cap de setmana, dediquem els últims minuts del programa a fer un repàs de l'actualitat del cor i la crònica social amb l'Eva Garrido i la Cuca Fernández, que a mi bona falta em fa perquè vaig més perduda que un peix al desert. Cuca, Eva, molt bon dia, com esteu?
Molt bon dia, Alba, què tal?
Molt bon dia, bon divendres!
Bon divendres, amb sol, bé cap de setmana, sembla que no plourà, tot i que hem de dir que benvingudes són les pluges, però benvingut sigui el sol i la primavera, i tot és meravellós, i jo vinc aquí a aprendre de la vostra expertesa en crònica rosa i social. Soc tot orelles.
Doncs portem molts temes, Alba, sí? També portem últimes hores, però abans t'hem de dir que venim molt ben acompanyades,
home,
la Cuca i jo.
Ja ho he vist, però sí. Els oients no, perquè només en senten.
Venim amb la Isabel Serrano, que és la nostra veu de la gent del carrer. Anem a saludar-la. Molt bon dia, Isabel.
Hola, molt bon dia.
Cuca, què et sembla si es presenta, no?
A mi m'encantaria. Jo, per mi, és una col·laboradora d'honor, honorífica del programa.
Moltes gràcies. Estic molt contenta d'estar i compartir amb vosaltres els temes que hem dit.
Hem de dir, la Cuca ens va dir que t'agradava molt el cor.
Bueno, sí.
Que t'agrada seguir-lo.
Com estic, com se diu, jubilada, doncs ara t'enteres de moltes notícies.
Però jo no soc jubilada i m'agrada molt el cor, també.
A través d'internet, o sigui que estàs al dia en tot.
Isabel, hem de dir que tu coneixes molt bé la nit santcugatenca, bé,
sí.
Has tingut un local aquí a Sant Cugat,
sí,
jo crec que ens aportaràs molta informació.
Un karaoke que era, bueno, era... Jo abans era clienta de la Bohèmia, que... fa poc amor a l'Eduardo.
Sí, sí.
I llavors teníem una idea de muntar algú aquí i amb el Navarro i el meu cunyat, el Rueda, vam fer una societat i vam muntar un karaoke aquí a Sant Cugat. Que durant el dia era restaurant, feien uns menús
i a la nit
era un bar de copes. Molt i sempre bé. Estava ple.
De fet, jo anava, eh? O sigui que dono fe que era així.
Doncs,
comencem amb l'última hora i anem a per feina?
Sí. Doncs sí. Doncs l'Isabel algun dia haurà de venir a la ràdio però explicar tota aquesta història...
M'estic imaginant coses que no es deuen poder dir gaire.
No.
De la jet set d'aquesta ciutat, Isabel,
res.
Que haurem de fer un dia un confidencial.
Secret professional.
Ah, molt. Mira-la.
És molt discreta,
Que discreta, això és la clau de l'èxit.
Alguna dada sobre l'última hora i com a bona professional no dirà res.
No.
Doncs aquesta última hora que es refereix la Cuca és que Dani Alves ha quedat absolt pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ha anul·lat la seva condemna a 4 anys i mig per violació. Per què? Doncs ha absolt l'exjugador del Barça perquè considera que les proves presentades no són suficients i alega la falta de fiabilitat del testimoni de la denunciant, d'acord? La sentència que ha arribat doncs, a les redaccions diu que el tribunal en qualsevol cas explica que l'única hipòtesi rellevant que se sotmet a judici és l'acusatòria i que per tant el fet de no donar aquesta per acreditada no suposa afirmar que la hipòtesi veritable sigui la que manté la defensa de l'acusat. És a dir, ve a dir que el testimoni de la víctima no se sustenta, però no vol dir que no vol dir que diguin que
no hagi passat.
Que no hagi passat, eh?
Sí, però aquest senyor estarà al carrer.
I es pot recórrer, també aquesta sentència
sí,
no és ferma.
Recórrer.
La víctima la pot recórrer.
El que passa que han dit que com n'hi ha al reservat, n'hi ha càmeres, es veu que la noia entra al lavabo o al quarto de banyo voluntàriament. Això és el que han dit a les notícies.
Per això diuen que les proves no són sòlides.
Això mateix,
no?
Perquè ningú perquè ningú l'obliga a anar allà. I això és un determinant, han dit bueno, per la televisió, que ha sigut un determinant per dir, a veure, aquí què passa.
Veurem com acaba i si aquesta sentència del Superior de Justícia de Catalunya recorre, té més recorregut i veurem com acaba
mica,
tot.
Com notícies tot una mica molt escrupoloses.
Allò
no?
Que a vegades diem que el cor rosa i la crònica negra es barregen, no? Sí, a vegades hi ha aquesta línia fina. Sí. Va, anem ara sí amb l'actualitat d'aquesta setmana. Què us sembla si repassem ràpidament les portades? Isabel, aquesta setmana són protagonistes. Jo veig dos clares protagonistes, que són la família Preisler, amb la Tamara i la Isabel Preisler, i després la Leonor, i després Ola, ja per la seva banda, en Obregón, que ara tot seguit en parlarem. Què us sembla si parlem de la Casa Reial, que aquesta setmana estava molt molesta perquè s'han filtrat unes imatges de la princesa Leonor en un centre comercial de Xile, passejant, no sé, fent compres per allà, pels passadissos,
sí,
vaja.
Sí, estaven veient aparadors.
No,
o sigui,
estava fent...
Jo crec que la...
I s'han entrat per la porta del centre comercial.
I s'han filtrat les imatges de la càmera de seguretat.
La Casa Real s'ha molestat, em sembla a mi.
Bueno, ha denunciat,
Sí, perquè les imatges les han vendido. O sea, no perquè les hagin veient escaparats o aparadors, perdona, sinó perquè han vendut, o sigui, han venut les imatges de la...
De fet, la Casa Reial, a part de denunciar el que és la persona que, o l'entitat o l'empresa o qui sigui que ha passat les imatges, s'ha excusat dient que pensaven que era una informació pel nostre... O sigui, que era una informació rellevant. I clar...
Què tindrà de rellevant veure la princesa Leonor en un centre comercial, de veritat.
Doncs aquí mira, els d'aquest centre comercial ja s'han posat al mapa de tot el món.
I
no?
I que hauran cobrat, també, perquè jo crec que aquestes, si s'han venut, s'ha cobrat, no?
Bueno, però no l'ha venut al centre comercial, l'ha venut una persona que ha fet la gravació,
bueno, però
crec,
és que són les càmeres de seguretat,
És que aquí s'obre una veda, no?, que ara que cada vegada que la princesa Leonor trepitgi alguna cosa, fins i tot al carrer, que a vegades hi ha càmeres de seguretat de caixers, d'altres establiments, que aquí s'obre una veda de que cada cop que aquesta noia passi per davant d'una càmera de seguretat,
bueno,
es vengui
quan,
la fotografia.
I quan estigui en un qualsevol lloc, una persona privada li faci un vídeo.
I la veda també s'obre que cada cop la Casa Reial està més propera a que els paparazzis o la persona que vulgui... Clar, recordem que abans, amb Juan Carlos I, les coses anaven d'una manera diferent. Hi havia molta més censura davant de la Casa Reial. Això...
També és veritat que abans no tothom tenia un mòbil amb una càmera, i ara tothom ho té, per tant...
És que ara som periodistes.
Bueno, perquè, jo no diria tant, Isabel, perquè n'hi ha alguns que hem estudiat
carrera,
molts anys.
Sense carrera.
Reivindiquem la professió.
La professió, i tant, i tant.
Que ja s'ho mereix, no?
Sí, home, jo crec que sí, bueno, veurem com acaba tot plegat. Jo entenc que, doncs, que quan és un personatge d'aquestes característiques ja...
De fet, també ho estem veient, per exemple, ara comentàvem l'altra portada, que és la Isabel Preisler, que també és una figura que hem tingut com així molt una figura molt enigmàtica, molt misteriosa, que sempre ella ha anat per davant i ara... s'està veient que hi ha un canvi, que les coses ja no van igual.
Clar, una cosa és quan un controla el relat de la seva vida i quan el ven, però quan entres en aquesta fase de mercadejar amb la teva vida, doncs t'exposes, entenc, que arribi un moment que no s'hi
hi ha hagut com un respecte davant de quins personatges, no? I ara s'està canviant el tema.
A mi m'agradaria saber què penseu, què creieu que pensarà Isabel Preisler, ella que és tan coqueta, quan vegi aquesta cara que li han tret a 10 minuts.
És que s'ha enfadat amb 10 minuts perquè això... Una de dos. La mateixa foto l'ha tret la Ola. Resulta que la Ola està perfecta... I
però la Ola fa molt Photoshop quan està de l'Isabel Preisler.
Jo anava a això, que o l'han fet Photoshop i 10 minuts l'ha captat tal qual, perquè està horrible, la veritat. No sembla ella.
No és que estigui horrible, és que la Isabel Preisler té 73 anys.
Bueno, clar.
Té una edat, o sigui, les coses...
No perdona l'edat.
No perdona l'edat. L'edat té el seu què, encara que t'arreglis molt. I llavors ara estem veient que, hi ha personatges que
estan... La qüestió és acceptar l'edat i que veiem la bellesa de totes les edats.
I que dintre de la
premsa
rosa...
Que si tenim 70 anys tenim arrugues, però perquè la filla
es farà. Jo el dissabte he fet 72.
Ja saps, estupenda, Isabel.
Bueno, no, però em sembla que... És el que ha dit ella. hay que aceptar la edad.
Però també hem d'acceptar que hi ha personatges, com us comentava abans, que ja no tenen aquest respecte, entre cometes, de la premsa. Del cor.
Ha canviat, tot ha canviat.
Avui sentia uns periodistes que deien això no li hagués passat si s'hagués aturat un moment, perquè això és unes fotografies que a les portes del Teatro Real,
sí.
Si s'hagués aturat un moment, hagués fet un somriure, una bona cara i ja està.
I adeu.
Però com que no es va voler aturar, doncs l'han enganxat així.
També es comenta que és per blanquejar aquesta situació que va passar, és per blanquejar aquest moment que estan visquent la Tamara i el Íñigo Nieva, de que hi ha rumors de que no, la cosa no va bé.
És que això que dius que comenta la Cuca, a mi m'ha semblat aquesta setmana molt flagrant, perquè sí, fa unes setmanes estaven dient, s'estaven fent tots ressò als mitjans de que Tamara i Íñigo hi havia una crisi, que feia molt temps que no feien coses plegats. Aquesta setmana, dues portades, 10 minuts i la revista Semana a 10 minuts. Com dèiem, aquesta foto que acabem de comentar, apareixen mare i filla i a darrere Íñigo, que també no pot estar gaire content amb la cara que li han tret.
I sempre surt amb un segon pla, eh?
Però a Tamara i a Íñigo, diguéssim, el matrimoni, a Semana, en finestreta, exclusiva, més junts que mai, es diverteixen en família.
Saps llavors que passa? Penso que l'Íñigo i la Tamara, les pobres, fa anys que s'estan divorciant, s'estan separant.
Jo faig pronòstic, si voleu, crec... penso que aquesta relació no, bueno, no té molt futur, eh? Jo és el jo meu pronòstic,
que...
eh?
Jo crec que sí que continuaran.
No ho podria opinar perquè no saps si té futur o
és una relació o és convencional.
Clar. Cas és un món, a saber, sí, els pactes que ells han
mateix,
fet de portes endins.
Això mateix.
I com dèiem, a la revista Hola hi ha Anna Obregón amb la seva filla neta que celebren dos aniversaris alhora. Ella, 70 anys, això diu ella, i el de la seva filla...
És d'aquestes que se'n treu, l'Obregón, o no?
Sí, eh?
És d'aquestes que es treu,
sí,
anys,
sí,
Anna Obregón?
Sí, sí. Avui sentia uns periodistes que ja deien i d'aquí 5 anys em farà 70 una altra vegada i veurà, complir 70 anys otra vez. I la seva filla neta que surt en portada a la revista Hola, però just ahir al programa de tarda de la Sonsoles Onega deia que quan la nena faci 3 anys que ja no apareixerà
això
nena
no
en xarxes.
Entenc. O sigui, fins als 3 anys, per què?
Perquè canvien molt. No? Jo les,
no, les, no ho sé, jo
les argumentacions que jo he sentit de, almenys de la meva premsa del cor, que vindria a ser Instagram, no sortiré d'aquí, de les persones que ensenyen els seus nadons, és que no són reconeixibles perquè fins que no són grans
canvien molt
ràpidament. Un nadó d'un any, tu quan té 5 anys no saps qui és. En canvi, a partir d'una edat que ja tens una fesonomia...
Clar, jo ho comentava perquè
més estable,
em sobta
és més fàcil
que
amb
l'exhibició que ha fet de la nena fins ara, ara de cop i volta digui que no
bueno,
la trobarà més.
La Obregón, amb el seu fill, mai...
Era molt protectora.
Bueno, de fet, la llei del menor va ser ella la que ho va fer. O sigui que...
va ser de
no
les impulsores en defensar que els menors estiguessin pixelats.
Amb aquesta aptitud d'ensenyar la nena a tots els llocs. O sigui...
No ho sé.
Euros.
No? Clar, d'una banda, diuen els periodistes... apunten que, clar, el que fan a Obregón amb totes aquestes portades i aquesta exhibició és... D'una banda, doncs, tots aquests diners que ella guanya, una petita part les dona a la fundació que té per ajudar persones que estan passant per la malaltia que va patir el seu fill, i de l'altra els està guardant per fer-li guardiola a la filla.
Home, clar.
Perquè no li falti de res el dia que ella no hi sigui.
Perquè el Lekio no vol res.
El Lekio, és que no t'anava a comentar, sí. El Lekio aquests últims dies ha comentat que aquesta nena no és filla del seu fill. O sigui, ell continua reivindicant aquesta part. O sigui, que no sé jo aquesta història si serà la història de mai acabar, eh?
Va, jo li vull preguntar a la Isabel què li sembla a aquesta nova nòvia que té Risto Mejide. És una mica més grandeta que les altres, 37
sí,
anys.
Sí, és un amor més madur.
Sí, senyora.
És catalana.
És directora d'una empresa.
I és experta en intel·ligència artificial.
Sí, senyora, sí.
Mm. Es va diu Laia Grassi.
Sí. Laia Grassi, 37 anys, i bueno, té una història impecable a nivell
professional.
O sigui que...
Treballa molt per Estats Units, a Miami, fa moltes conferències. A nivell d'intel·ligència artificial es veu que és una gran professional.
De fet, és llicenciada en publicitat i experta en intel·ligència artificial.
De fet, no fa gaires dies es veu que el Risto Mejide, en el seu programa, la va tenir com a experta en una videotrucada, no? Que a vegades en aquests programes, no? Doncs que has de contactar amb un expert... La va contactar en ella. Mm-hmm. No sé si aquí ja hi havia alguna cosa o va ser a partir d'aquí
Això es van... ho han comentat en els mamarazzis. Sí.
Es van conèixer a Barcelona.
Ho han comentat que potser es van conèixer i ella va penjar part d'aquest programa on va intervenir en Todo es Mentira, va penjar aquesta part en el seu Instagram. Llavors es comenta, segons les mamarazzis van comentar en el seu programa, que la relació es podia haver intercalat amb l'anterior.
La, ai, de, quina noia més maca.
De fet...
aquesta noia havia sigut parella d'un exfutbolista del Barça, de l'Alexis Sánchez.
Ah, sí?
Mira la Canosa.
La Canosa.
Oh, perquè estic investigant.
Anda. Ah.
Pues que li volia veure la cara i no m'ha sorprès.
Aquí també aportant informació.
L'última xarra que ha tingut aquesta noia ha sigut en un congrés d'Andorra i per a su ponencia la tituló La musa ahora usa wifi.
Oh, Renoi. Oh, Isabel, que bé, que ben, molt ben preparada, eh? Molt bé.
Jo, el que sí que deien les mamarazzis, perdona, Cuca, digues.
No, no, que en referència a això, jo he indagat una mica en el seu Instagram i té molts posts a Andorra. No sé si és que ella té molta vinculació aquí.
Sí, sí, sí. Té,
o viu allà,
té,
o va bé, o va bé. O té l'empresa allà.
Com últimament el tema influencers també està molt vinculat a Andorra, igual pot...
El tema de no voler pagar impostos, eh? Sí.
Pot anar per aquí el tema, no?
No, que si, no, no sabem les... si és aquest cas o no.
Deien també les mamarazzis aquesta setmana que la ex de Risto Mejide, la Gràcia Casta, quan li preguntaven per una possible reconciliació, que ella deixava la porta oberta i és, a veure, però si aquesta setmana la teva exparella ja està sortint amb una altra noia, carinyo.
És que potser és una parella oberta.
No veig el Risto, eh?
Ai,
com a parella oberta. No ho veig molt clar.
Però si li va dedicar a la Laura Escan, és una columna que es deia Mia.
Jo només veig que aquestes noies hi surten perdent.
És que l'última vegada que s'ha vist el Risto amb aquesta noia... És...